Les mobilitzacions a les biblioteques continuen. Aquest dissabte torna a convocar vaga i ja posposa la reivindicació per després de l'estiu. El personal tècnic auxiliar de biblioteques exigeix a l'Ajuntament la convocatòria urgent de la seva mesa sectorial i un calendari concret per negociar. Volen millores en manteniment, ampliació de plantilla i el complement salarial que els pertoca. Bona tarda, de seguida ens centrem en aquesta protesta de la plantilla de biblioteques de l'Hospitalet. Abans, però, fem una ullada d'altres titulars de la jornada. Comencem l'informatiu. Més de 70 activitats gratuïtes de circ, música i propostes familiars arriben amb una nova edició del Summer. Des del 25 de juny fins a finals de juliol, els espais públics de tots els districtes de la ciutat seran l'escenari de diferents propostes culturals. Comença una nova edició del Sonar, el primer any que se celebra de forma íntegra a l'Hospitalet. Ahir va ser el primer dia de concerts al recinte Firal de Gran Via, on fins al dissabte de matinada se celebraran un centenar d'actuacions. I en esports ens centrarem en l'escola de futbol Sala SL11, que continua consolidant el seu creixement. Aquesta temporada ha comptat amb 160 esportistes repartits en 4 centres educatius de l'Hospitalet. Les mobilitzacions a les biblioteques continuen. El personal tècnic auxiliar d'aquests equipaments culturals exigeix a l'Ajuntament la convocatòria urgent de la seva mesa sectorial i un calendari concret per negociar les reivindicacions que plantegen des de fa anys, que se'ls assigni el complement salarial real que correspon a la seva categoria, més inversió en manteniment i l'ampliació de plantilla.
Aquesta setmana han decidit en assemblea i amb la presència de tots els sindicats de l'Ajuntament secundar també aquest dissabte la vaga general de biblioteques i obrir parèntesi fins al setembre, ja que la setmana vinent les biblioteques començaran horari d'estiu i no obriran els dissabtes. Continuen reclamant el complement salarial real de la seva categoria, personal tècnic auxiliar de biblioteca, i no pas un d'inferior, com passa des de fa anys. Volen tenir un calendari tancat de negociació i emplacen l'Àrea Municipal de Recursos Humans a atendre una reivindicació que consideren justa.
Que volem que reuneixi ja el grup de treball de biblioteques. L'Ajuntament sembla que no està per la labor que sigui ja i volem que sigui ja, que es calendaritzi. No estem disposades a seguir esperant.
Aleshores ens falta això, l'element principal, que és el Departament de Recursos Humans, que vulgui entrar a negociar, a escoltar i tingui la voluntat de posar solucions a aquests problemes que tenim.
El col·lectiu tècnic auxiliar de biblioteques recorda que aquests equipaments són refugis climàtics i en aquest sentit reclamen més inversió en manteniment. Igualment, reivindiquen més plantilla, una situació agreujada pel fet que últimament no s'estarien cobrint ni baixes ni jubilacions.
Aleshores, clar, els últims dos anys hem estat en un promig que faltaven 15 persones d'una plantilla de 50.
I això suposa una sobrecàrrega de treball pels companys i companyes, afegit a que tampoc s'estan cobrint les baixes ni les reduccions de jornada, com deia l'Olga. Dels anys que porto mai havia vist que no es cobrissin ni les jubilacions.
La cinquantena de tècnics i tècniques auxiliars de biblioteca posa l'accent en el fet que les seves reivindicacions tenen com a objectiu final poder prestar un servei públic en condicions òptimes. En aquest sentit, han imprès cartells per facilitar que la ciutadania pugui presentar una queixa. I tenen previst anar al pròxim ple municipal per transmetre les seves peticions al conjunt del consistori.
Més de 70 activitats gratuïtes de circ, música i propostes familiars arriben amb una nova edició del Summer. Des del 25 de juny fins a finals de juliol, els espais públics de tots els districtes de la ciutat seran l'escenari de diferents propostes culturals.
El centre Sant Josep i Sant Feliu, els jardins de la Biblioteca Can Sumarro seran l'escenari principal, amb circ, teatre familiar, contacontes i activitats de divulgació científica. També hi destaca el concert dels guanyadors de l'Hospisona, Duendes del Parque.
Otra manera de escapar de una vida pasada, esquivar esa bala.
El Parc de la Marquesa serà l'epicentre de Collblanc la Torrassa, amb arts de carrer, la mostra de talent audiovisual local, els monòlegs científics dels investigadors de l'IDIBELL o les propostes musicals de l'ELAC, joves músics amb Siona, Gatefall o Som Soul. Al districte 3, la programació combinarà teatre, clown i activitats familiars, amb especial protagonisme de la plaça de Maria Artigal i la plaça dels Veïns. En l'àmbit musical destaquen el concert del Kiwi i d'en Tubi. El Summer també arriba a la Florida i les Planes i Pubilla Casas i Can Serra, on al circ i la dansa se'ls hi sumen les sessions de cinema a la fresca i els terrats en cultura del Centre Cultural La Bòbila. I a Bellvitge Gornal, la programació inclou cultura urbana, teatre amateur i propostes familiars, amb el Parc de Bellvitge com un dels principals escenaris. Destacant també els terrats en cultura amb Carmen Aciar i el concert de 10 anys de cançons de Maria Ruiz. Somos batallas ganadas. A tot això se suma el Festival per Amor a l'Art del 2 al 4 de juliol, amb circ contemporani, dansa, teatre físic i amb propostes com Manifiesto de la companyia Àngel Duran.
8 entitats socials, culturals i educatives de la Florida i les Planes han celebrat el Florifest, una trobada comunitària que ha tancat les activitats d'aquest curs.
El Parc de Matacavalls ha estat l'escenari del Florifest, la festa de final de curs que organitzen conjuntament diverses entitats de la Florida i les Planes. Una trobada comunitària que ha permès posar en contacte els usuaris de les diferents associacions per enfortir el teixit veïnal i promoure l'intercanvi entre persones de diferents orígens i generacions.
Celebrar juntes amb el veïnat, amb les persones que han participat dels projectes al llarg de tot el curs. Treballarem en xarxa, treballarem amb la resta de les entitats del barri. Ens dà molta força perquè juntes, col·lectivament, podem fer més, complir més objectius comuns.
Compartir junts implica poder detectar noves necessitats que potser tu dins del teu àmbit d'actuació com a entitat no havies trobat, poder establir noves aliances, col·laborar i oferir més projectes i iniciatives per a la ciutadania.
La festa ha acollit un berenar comunitari, música i diverses activitats. Les entitats participants també han pogut explicar i compartir els projectes que han realitzat al llarg del curs.
Hem fet formacions de castellà, de català, hem fet alfabetització, hem fet tallers de costura, de patronatge, hem fet tallers de ioga, hem fet activitats comunitàries, biblioteques humanes, acompanyament a dol migratori.
Oferim activitats gratuïtes per tot el jovent de la ciutat, sí que sobretot per la zona nord, pel Samuntà, però bueno, fem des de promoció d'activitats esportives, cura per la salut, orientació escolar i acadèmica, també laboral, i després fem activitats de lleure i de promoció i accés a la cultura per tots els joves.
Hem fet moltes activitats aquí a Matacavalls, d'educació ambiental, amb l'hort comunitari, i també les residències artístiques i de mediació comunitària i cultural.
El Florifest ha comptat amb la participació de 8 entitats socials, culturals i educatives.
El portaveu del grup municipal de Vox, Francisco González, ha visitat l'Escola d'Educació Especial Escorça acompanyat del portaveu d'Educació de la seva formació al Parlament de Catalunya, Manuel Acosta. El centre presta atenció educativa a més d'una trentena de persones i reclama des de fa més de 10 anys unes noves instal·lacions, ja que les actuals han quedat obsoletes. Des de Vox han qualificat d'heroica la feina dels professionals d'aquest centre i han assegurat que les condicions en les que treballen són deplorables. Demanen solucions immediates més enllà del futur hub educatiu que està previst construir a la ciutat.
Salimos pues muy tocados de esta visita, viendo la labor tan extraordinaria que están realizando estos profesionales en unas condiciones deplorables, absolutamente deplorables. Falta de espacio, falta de personal especializado para atender a estos alumnos pues, que necesitan una atención pues, muy particular.
Desde Vox exigimos es que se dé una solución a corto plazo a la situación en la que se encuentra la escuela La Escorça y que vaya más allá de esta propuesta de incorporarlos al nuevo hub educativo que se va a construir en torno a en la zona de la escuela Ausias Marc. Eso es un proyecto a muy largo plazo y nos debemos que, como tantas otras cosas aquí, va a quedar pospuesto durante años y años, y aquí necesitan una solución inmediata.
Continuem la ronda de portaveus dels diferents grups municipals. Avui ens acompanya a l'espai de l'informatiu Francisco González, portaveu del grup municipal de Vox. Bona tarda.
Bona tarda.
Queda menys d'un any per les eleccions municipals. Com afronta Vox aquest, el que resta de mandat? I no sé, crec que no tenen cap de llista. A vostè li agradaria encapçalar aquesta candidatura de Vox per les municipals del 2000, de l'any vinent?
Bueno, pues efectivamente, de momento no tenemos cabeza de lista designado. Como ustedes sabrán, los estatutos del partido determinan que todas las candidaturas tienen que ser aprobadas por el Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, en nuestro caso, el proceso se suele alargar y yo, pues, estoy a disposición de lo que decida el partido. Si el partido decide que sea yo el candidato, el cabeza de lista en las próximas elecciones de mayo del 27, pues estaré a lo que diga el partido, por supuesto. Yo encantado de continuar al servicio de la ciudad.
Dèiem que queda menys d'un any de les eleccions i aquesta setmana s'ha sabut que dues regidores socialistes deixaran el càrrec en el proper ple municipal. Vostès veuen aquest pas com una crisi de govern?
Bueno, las dos regidoras que se marchan han alegado razones, motivos personales y familiares, y por lo tanto, por nuestra parte, el máximo respeto hacia las decisiones personales de cada uno de los miembros del consistorio. Pero el hecho es que desde que empezó el mandato en el año 23 hasta hoy, tres años después, casi el 40% de los regidores del PSC que entraron a formar parte del Pleno se han marchado. Si eso no es una crisis, que venga Dios y lo vea. Es una crisis. Y de hecho, yo he dicho en reiteradas ocasiones en este mismo plato que el alcalde no tiene equipo. Y creo que esto, lo que ha sucedido estos días, es una constatación más de que no hay equipo. El equipo se está desilvanando. No hay cohesión. Evidentemente, pues sí, habrá razones personales detrás, pero si tu experiencia política en el día a día está siendo satisfactoria y sientes que estás dando un buen servicio a la ciudad, te lo piensas dos veces antes de tomar una decisión personal así. Cuando estas dos compañeras de consistorio se marchan, aparte de razones personales, es que no hay un verdadero incentivo para continuar al frente de sus cargos.
I parlem ara d'un altre tema d'actualitat d'aquesta setmana i també dels darrers anys, que és el futur poliesportiu de Santa Eulàlia. L'equip de govern ha decidit tornar a posar el Parc de l'Alhambra com ubicació per construir el futur equipament esportiu. Com ho veieu des de Vox? Quina és la posició? En principi, crec que esteu en desacord, però on s'hauria de construir aquest equipament que s'espera des de fa molts anys?
Estamos en desacuerdo en el hecho de que el gobierno municipal ha intentado imponer una vez más un trágala. Lo que no estamos dispuestos a aceptar es una ubicación que no cuente con la aprobación mayoritaria de los vecinos y que conduzca a un enfrentamiento entre grupos vecinales como el que pudimos ver en el último Consejo de Distrito, que fue un espectáculo deplorable, lamentable. Las tensiones que se produjeron, llegando a descalificaciones, insultos, todo por culpa de que el Ejecutivo, el Gobierno Municipal, ha decidido imponer una ubicación que ni siquiera ha pactado con ninguna otra fuerza política, con lo cual tampoco la va a poder sacar adelante, porque necesita una modificación de usos de la superficie del Parque de la Alhambra que ahora quieren ocupar con el polideportivo. ¿Con el voto de qué grupo municipal van a hacer esa modificación de usos? Si ningún grupo de la oposición está dispuesto a darle apoyo. Y no han negociado con ningún grupo de la oposición y no han dialogado con los colectivos vecinales, con las dos asociaciones de vecinos principalmente. Es un disparate al que hemos llegado por la voluntad del gobierno de poner encima de la mesa, a un año de las elecciones, toda una panoplia de grandes proyectos, de grandes propuestas, como hace siempre el Grupo Socialista cada vez que se acercan elecciones, muchas de las cuales saben que no van a poder sacar adelante.
I continuem amb un altre tema que jo crec que ha estat un dels mandats, que és el de la seguretat. Fa un any va haver una manifestació amb més de 3.000 persones demanant mesures sobre seguretat aquí a l'Hospitalet. En els darrers mesos hi ha hagut dades positives, que els delictes baixaven un 8% aquí a l'Hospitalet en el primer trimestre de l'any, segons el darrer estudi, bueno, estudi del Ministeri d'Interior. També els Mossos d'Esquadra han posat en marxa el Pla Bastió per reduir la delinqüència a la ciutat. Creu que tot això pot fer capgirar l'opinió dels hospitalencs, que en el darrer baròmetre deien el 47%, una de les dades més altes, que el principal problema de la ciutat era la inseguretat?
La opinión de los vecinos cambiará cuando las calles sean seguras. A día de hoy no lo son. El gobierno municipal se acoge ahora con gran optimismo a que ha bajado un 8% la criminalidad convencional, la criminalidad total un 6,6%, porque ellos siempre se acogen a la cifra que más les conviene. Los hechos como son. La criminalidad total ha disminuido un 6,6% en este primer trimestre del año. Y del mismo modo que cuando la criminalidad en algunos tipos delictivos aumentaba y ellos decían, bueno, es que ahora se denuncia más, por ejemplo, en violencia sexual. A mí me han dicho en el Pleno, es que ahora las mujeres se atreven a denunciar. Podríamos preguntarnos si lo que está pasando ahora es que los vecinos ya han desistido de denunciar. Porque cuando tú metes en el mismo saco un hurto y un robo con violencia, y todo eso lo sumas en el mismo porcentaje, evidentemente ha llegado un momento en que hay vecinos que un hurto ni se molestan en denunciarlo, porque saben que probablemente esa persona ni va a ser detenida, y si es detenida entra por una puerta y sale por la otra, y al día siguiente está robando otra vez en la misma calle, en la misma esquina. Entonces, a mí me parece que agarrarse a esta reducción, que bienvenida sea, ¿no?, que por primera vez desde hace, pues yo creo que 4 o 5 años, por primera vez ha disminuido la tasa de criminalidad. Pero agarrarse a esto como un clavo ardiendo, diciendo que es el giro que marca un punto de inflexión y que desde ahora esto va a ser miel sobre hojuelas, vamos, hay que ser muy ingenuo para creer que va a ser así.
I passem ja al darrer tema de l'entrevista, que queden pocs minuts. Un altre tema que també preocupa els hospitalencs és el tema de la neteja. Fa pocs mesos ha entrat en vigor una nova contracta de neteja que ha millorat l'estat dels carrers. Com ho veuen? Veuen així que aquest nova contracta ha fet millorar la neteja aquí a l'Hospitalet, o ho veuen
igual? Jo no l'he vist. Jo he vist que s'han canviat les bateries de contenedores i poc més. Y de hecho, para hacer una evaluación objetiva, nosotros solicitamos en el último pleno que se crease una comisión de seguimiento de la contrata de basuras. Por supuesto, todos votaron en contra, excepto el Partido Popular, que sí que se adhirió a la propuesta, y en la que lo que pedíamos era muy sencillo, que se cree una comisión que se reúna como mínimo trimestralmente, 4 veces al año, tampoco es un disparate, no suponía ningún coste porque se trataba de convocar a representantes de la empresa concesionaria, representantes de los trabajadores, los sindicatos que tienen representación en el comité de empresa, todos los grupos de la oposición y el gobierno municipal. Y en esa mesa llevar a cabo una evaluación de cómo se está prestando el servicio. Porque no nos olvidemos que esta contrata son más de 400 millones de euros. Estamos hablando de mucho dinero en 10 años. Que menos que hacer un seguimiento. Yo, sinceramente, mi impresión subjetiva no ha cambiado nada más que los contenedores son nuevos.
Molt bé, doncs Francisco González, portaveu del grup municipal de Vox aquí a l'Hospitalet, gràcies per fer un repàs de l'actualitat i fins la propera.
Gràcies a vosaltres per convidar-me una altra vegada i a la vostra disposició.
I nosaltres continuem a l'informatiu amb cultura. Ha començat una nova edició del Sonar, el primer any que s'ha celebrat de forma íntegra a l'Hospitalet. Ahir va ser el primer dia de concerts al recinte Firal de Gran Via, on fins al dissabte de matinada se celebraran un centenar d'actuacions.
Pues vengo a este festival a ver a Loli, que es una DJ, y bueno, ya de paso vengo a la Métrica, obvio, ¿no?
A la Loli y a la madre fundadora, a la Métrica.
A la Métrica.
¿Sí? A la Métrica, sí. Porque es la mejor, la madre fundadora.
Es una muñeca divina, ideal, perfecta.
Es todo.
A Métrica. Que ens agrada molt les seves cançons i de tot de loca.
El públic del Sonar tenia clar des de les primeres hores que la lírica provocativa i el rap de Métrica protagonitzaria l'inici del festival. I així va ser amb l'artista urbana conquerint un dels 6 escenaris d'aquesta 33a edició. Temes com Toto de Loca o Botes de Pelo van fer les delícies d'un públic entregat a l'estrella emergent castellonenca. Per la seva part, Art Freak and the Perpetual Singers van donar el toc funk i soul al sonar. Enguany, el festival se celebra fins dissabte íntegrament a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, amb més d'un centenar d'actuacions i fins a 14 hores diàries de música. La unificació en un sol espai del sonar de dia i de nit ha sorprès alguns dels més veterans.
Bueno, yo soy de vieja escuela, pues preferiría dos, pero bueno, hay que habituarse a lo que venga ahora.
Esta no la he probado todavía, la probaré ahora. Las otras sí que había ido alguna y me gustaban y bueno, no está mal tampoco. Al final es un recinto grande y yo creo que hay 4 salas, 2 interiores, 2 exteriores. Yo creo que está bien para poder hacerlo y creo que estará bien. Está bien comunicado para poder venir. Yo creo que es un buen sitio para poder hacer este evento y que pueda venir mucha gente.
Aquest vespre els més apassionats de l'electrònica podran gaudir de l'experimentació de Store Leaf i Charlotte DeWitt, considerada la reina del techno actual. Demà arribarà el torn dels britànics de Prodigy, caps de cartell d'un sonar que buscarà superar els 160.000 assistents.
I no deixem la música en directe, una activitat que la Sala Salamandra porta 30 anys fent a l'Hospitalet. I per celebrar aquest aniversari, què millor manera de fer-ho que organitzar un concert? La Pegatina, en Paranoia o Queralt Lahoz han estat alguns dels protagonistes d'aquesta festa d'aniversari que es va celebrar ahir.
Han passat 3 dècades des que la Sala Salamandra va obrir les portes per primera vegada i en aquests 30 anys s'ha convertit en un referent de l'escena musical de tot el país. És per això que ahir a la nit la sala va celebrar el seu aniversari amb una gran festa que va donar el tret de sortida amb la fusió acústica de Queralt Lahoz. La nit va avançar amb l'alegria de Joan Garriga i Majid Fahem, guitarrista habitual de Manu Chao, que van encendre el públic a ritme de guitarra, acordió i llengües d'arreu del món. I més tard, el mateix Manu Chao també va pujar a l'escenari. Per moltes de les persones assistents al concert, la Salamandra forma part d'alguns dels seus records més feliços.
Molts records i boníssims tots. 20 anys vam estar aquí amb Manu Chao i encara ho recordem, imagina't. És un déu tot. L'espai, la gent que ve a treballar, tothom.
Jo estic molt il·lusionada perquè quan es va inaugurar la Salamandra jo vaig estar, ja tinc uns anys, i estic supercontenta de poder celebrar el 30 aniversari.
Per mi, clarament, tinc un record de veure molts cops a Manu Chao, que m'encanta, que és un referent mundial musical, el mestissatge, etc, etc. I he vingut molts cops, no sé si dir 30 o més.
Una altra de les actuacions de la nit va ser amb En Paranoia, una proposta marcada pel mestissatge. També La Pegatina, grup que va actuar per primer cop al Salamandra el 2006 i que ja ho ha fet una decena de vegades. En aquests 30 anys, la Sala Salamandra ha sigut trampolí d'altres bandes de gran èxit, com Estopa o Love of Lesbian. I tot i que en aquestes 3 dècades la sala ha evolucionat molt, mai ha perdut la seva identitat, marcada pel bon ambient d'un club sense prejudicis i amb propostes musicals que atrauen gent de totes les edats.
És casa ja, la sala és casa.
És casa nostra.
Està a prop de casa, pots venir de moltes maneres a nivell de transport, pots anar vestit com et doni la gana. El personal són supermacos, la música és supertop, hi ha 2 sales, la gent, l'ambient.
La celebració del 30 aniversari de la Salamandra coincideix amb les obres d'ampliació del local, amb 500 metres quadrats per crear una nova sala de concerts i un pati exterior. Un creixement per continuar fent història com una de les sales de concerts mítiques del país.
El Bobas, el clown, equilibrista i trapecista Boris Ribas és l'espectacle que aquest vespre clou la temporada del cicle de teatre gestual inclusiu Gest Viu, un muntatge unipersonal d'aquest artista d'origen brasiler que utilitza tots els recursos que té al seu abast per crear un univers ple d'humanitat que connecta amb petits i grans. El Bobas es pot veure a les 8 del vespre al terrat del Centre Cultural La Bòbila amb entrada gratuïta.
El Bobas és un pallasso que ha començat amb muntant un espectacle amb el Poltrona i la senyoreta Titat, que era un homenatge als pallassos clàssics dels anys 50, i aquí ha nascut aquest personatge i m'ha salvat la vida, m'ha enamorat. Jugo amb instruments, una mica d'acrobàcia, equilibris, el pallasso té aquest avantatge, no? Que tot el que saps fer, el pallasso l'accepta i disfruta d'allò.
L'escola de futbol sala és a la 11, dirigida per l'exjugador i entrenador Sergio Lamaña, continua consolidant el seu creixement. Aquesta temporada ha comptat amb 160 esportistes repartits en 4 centres educatius de l'Hospitalet.
Des dels seus inicis, SL11 ha basat la seva filosofia en 3 pilars bàsics: l'esforç, la perseverança i la solidaritat. L'escola combina l'ensenyament dels aspectes tècnics i tàctics del futbol sala amb la promoció de valors educatius i socials.
Jo nunca les marco objetivos a los entrenadores ni a los monitores. Lo único que les intento inculcar es que les enseñen a exigirse, a que den lo máximo, que cuando lleguen al final de la temporada, que ellos puedan decir, oye, yo he hecho todo lo que tenía que hacer, ya no he podido más, hay equipos que son mejores, se le da la mano y a intentar competir.
En los 2 primeros años tenía bastante miedo a la pelota, pero este año ya comenzó a regatear más y unirme al juego.
L'escola disposa d'una línia d'equips federats que aquesta temporada ha assolit bons resultats. 3 conjunts de SL11 han ascendit de categoria, una fita que reforça la idea que és possible competir mantenint els principis que defineixen el projecte.
Fue algo que nos solicitaron unos papás porque querían, pues eso, ver un poco cómo iba, porque si no se iban a ir a otros sitios. Y la verdad que nos está yendo de faula, porque hemos jugado 3 ligas y las 3 ligas hemos conseguido 3 ascensos. Creo que ninguna era el objetivo, ya os lo digo, no era el objetivo era que los niños aprendieran a competir, a ver lo que cuestan las cosas.
De cara a la pròxima temporada, l'entitat vol continuar creixent amb la creació d'un equip federat femení. L'objectiu és que cada vegada més noies de l'Hospitalet s'incorporin a l'escola i puguin practicar la seva passió pel futbol sala.
Es que el futbol no solo es de chicos, también es de chicas y al final es un deporte en el que te tienes que divertir y pasártelo bien.
SL11 segueix treballant per disposar d'un espai propi que li permeti centralitzar la gestió de les activitats i facilitar els tràmits amb les famílies i els jugadors.
I això és tot per avui. Per més informació podeu consultar el portal dels mitjans de comunicació, eliatdigital.cat. Que vagi molt bé i bon cap de setmana.